fins a la mitjanit.
Arribem així a les 4 i 4 minuts. Tèntol, i a les 5 tornem amb més notícies.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que l'Ajuntament de Santa Margalida ha protegit la casa del compositor John Barry.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Comença aquesta segona hora de programa, segona hora d'aquest Tèntol, aquest programa que té totes les lletres i que ara té una amarga xifra, que per cert, ara que parlàvem de Cossiers, ell està a la llista per la dama cossiera de Pollença, esperem que qualque dia ho pugui ser perquè li fa molta il·lusió i nosaltres també mona faria. Mira, la importància dels Cossiers a Mallorca, que ara en parlàvem a partir d'aquest documental que se n'ha fet. I d'Anna Marga ens acompanya el control tècnic i si fins ara han jugat amb les paraules, ara toca saber què passa a les Balears i pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol. La saludem en Celestí Oliver, el nostre cossier oficial.
De Tèntol.
29 anys de cossier.
29 anys? M'hi vaig posar en 19 anys. Vaig començar assajant de 8.
I de 6.
Sí.
En Miquel Junts, sí, que és cossier de la Pobla, segur que seria cossier, però no és el cas.
No, no és el cas. No n'hi ha i tampoc he ballat res mai.
I a Cat de Pere.
Bé, no te penses que jo sigui molt ballador. Sí, 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 jo m'hi pos, però...
A Cat de Pere no hi ha tradició de cossier.
No, però tu series cossier també, Toni.
Segur.
Bueno, jo, la més fortiada és la dimoni, a Sant Antoni.
Ah,
però
això
sí que seria molt complicat arribar a la dimoni.
Jo, sí, eh?
És que són Sant Antoniers.
Clar. I bé, no, en Cossiers no hi ha hagut tradició mai. Diria per llevant, és a dir, Manacor, no sé.
Sí, Manacor.
Sí. Havia, però els altres pobles crec que no n'hi ha.
I de tu t'agradaria ser dimoni?
Jo crec que sí.
Sí.
Crec que tot nen que en el seu poble fan Sant Antoni i que ho viuen, de petit sempre volia ser dimoni. Clar. Jo anava en la canya i això.
Aixeca passió,
eh? Exacte.
Sí. El dimoni.
Era un sentiment. Sí.
Un bon remell de cossiers, cossieres i de tot aquí a IB3 Ràdio, ja ho sentiu. Però bé, la primera notícia del dia mordu fins a Santa Margalida, perquè ara vos hem d'explicar que l'Ajuntament ha protegit una vintena de béns patrimonials, entre els quals hi ha Can John Barry. Sí, Celestí, aquesta mitiquíssima banda sonora de James Bond,
de James
que
Bond.
Va fer John Barry.
Exacte, aquest conegut compositor anglès, John Barry, conegut per posar música a pel·lícules com James Bond, però també Memòries d'Àfrica o King Kong, que va construir durant els anys 60 un complex residencial a Santa Margalida. Barry passava molt de temps a Can Picafort, a la finca de Sa Capella, lloc on el guanyador de 5 Oscars va trobar la tranquil·litat que necessitava per compondre algunes de les seves obres més reconegudes. I és per això que va decidir aixecar l'edifici popularment conegut amb el nom de Can Barry. Can Barry.
Can Barry.
Can Barry, però no de Can Barry de John Barry.
Llinatge,
sí. Era un barri, barri seu, Can Barry. Una menció, però, que mai va arribar a gaudir. Que un compositor que te fa això ja ho val tot, eh?
És que és extraordinari, sí. John Barry.
Sí. Ara l'Ajuntament de Santa Margalida ha anunciat l'ampliació del catàleg municipal de patrimoni, incorporant-hi Can Barri i una vintena d'immobles més. A part d'aquest edifici, també seran catalogats béns com diverses cases senyorials, l'Escola de Música, l'antic quarter de la Guàrdia Civil i elements arqueològics de la vila.
I per parlar-ne sobre Can Barri, concretament, ho volen fer amb en Manel Quadrenc, que és de l'Associació Balear d'Amic de les Bandes Sonores. Manel, com estàs? Bon dia.
Bones tardes, gràcies per cridar.
Com va? Molt bé. Com és d'especial aquesta casa que va fer John Barry? Tot i que no hi va viure, esclar.
Bueno, no hi va viure una espècie de petit apartament que es va fer construir mentre vigilava la construcció de la casa, que va quedar inacabada. O sigui, és una història molt interessant, molt curiosa, de la relació de Barry en Santa Margalida. Llavors, primer de tot vull dir que avui m'he despertat amb una bona notícia, ens ha despertat amb una gran notícia. D'altres fa anys que fèiem un seguiment en el tema d'en Barri Santa Margalida i sobretot també com va aquest tema, aquest jurídic, administratiu i municipal de Can Barri, d'aquesta espècie de mansió estil Califòrnia, que és increïble. Jo vaig tenir la sort d'anar-hi fa quasi 10 anys, ja, ben acompanyat d'en Guillem Crespí, gran persona, que és el fill del secretari particular, que era en Joan Crespí, de John Barry, i la veritat és que allò estava molt degradat. Estava ple de porqueria, depòsit de material d'hostaleria, pintades, fins i tot tenia ocupes, i la veritat allò feia pena. Llavors, si m'ho permeteu, diré que després, a poc, l'Ajuntament va intentar veure com se podria arreglar el tema. En Barri se va morir, com sabeu, dia 30 de gener de l'any 2011, en els 77 anys, i després els hereus d'en Barri, que eren la seva darrera dona, en Lori Barri i el seu fill, en John Patrick, varen decidir posar a la venda aquesta casa. Llavors varen connectar amb uns advocats, que amb un podes, tot això tenim un seguiment fet, inclús han connectat amb aquestes persones, i s'arriba a vendre a la fi. Llavors, clar, això entra en una altra dinàmica. Llavors, hi ha el tema importantíssim, què passava amb la llicència d'obres, que era molt antiga. Se podria ressuscitar aquesta llicència, aquella llicència estava caducada. Tot això és un tema que s'anava parlant, i jo ho he seguit personalment de prop, perquè és un tema que m'interessa moltíssim, en John Barry, i en el final se va poder fer la venda, i després quedava el tema de què passava en el projecte inicial, aquest plànols que està en l'Ajuntament, que són fets per un arquitecte mallorquí. Llavors, l'idea va ser, i aquí és on entren els diferents baldes que hi ha hagut, i el darrer, que també en Joan Monjo i en Martí, que és el balde actual, tots aquests van tenir una gran sensibilitat perquè sabien que entre mans hi havia un projecte encisador, que era recuperar aquesta casa tal com hagués estat si en Barri l'hagués acabat. Llavors, el propietari, que és un alemany, també una persona molt sensible a la cultura, se va engrescar amb aquest tema. I va fer una mica de reforma, i viu una part només, però queda... Podríem dir que està feta la casa amb un 70%. Jo he anat darrerament... I, bueno, jo el que rebuen és que qualcú de vol que se faci qualque visita guiada, perquè és un lloc fantàstic, amb una vista, estava damunt un turó, que té una vista increïble. No m'estranya que li clars en Barri i s'inspiràs allà. Perquè després, i perdona que m'estengui tant, hauríem de parlar de sa capella, que és una espècie d'hotel rural que hi ha molt a prop, que allà és on va fixar estones la seva residència, John Barry. Podríem parlar, però...
No, massa bé. I què suposa que l'hagin protegida en aquesta casa?
Bueno, suposa, pues, tot, què vol dir tot? Que el propietari, que fins ara, lògicament, respectant la llei, no gosava acabar aquesta casa, ara la podrà acabar d'acord amb el projecte. I, a més, hi ha un valor afegit, que aquí també és mèrits de l'Ajuntament, de Monjo, d'altres baldes, que aquest senyor cedeix a un costat d'aquesta mansió un espai que jo l'he pogut visitar, que ja està construït perquè estava mig fet ja, que seria, i això és importantíssim, el centre d'interpretació John Barry Santa Margalida. Que això comptaria amb un petit museu, un fons de biblioteca, un fons de música, se podrien fer concerts, Després hauria un aparcament a baix, allà on els visitants podrien deixar el cotxe. Jo crec que per Santa Margalida això és molt positiu i crec que hi ha que agrair a tots els que han fet possible això i esperem que ho puguin veure.
Clar, que se pugui fer aquest projecte cultural vinculat amb John Barry i allà on va passar moltes estades, aquell lloc de Santa Margalida, i també la seva música, perquè sabem, tenim constància de quines composicions va fer John Barry aquí a Mallorca.
Sí, segur, i n'hi ha que mos ho pensem, perquè raonablement almenys una part. És a dir, aquí sabem, a base de xerrar amb la memòria oral, amb en Guillem Crespí, fins i tot amb en Manolo Crespí, que era germà de son pare, d'en Guillem, que feia de xòfer, que li duien pel·lícules, pel·lícules d'aquella època, no un CD, no, unes lates amb unes... que venien amb avion, o venien de Barcelona, i aquesta li duien pel·lícules. I ell que feia en les pel·lícules? Anava a un cinema que encara es conserva, a una plaça de Santa Margalida, si bé està tancat, també un lloc que també seria interessant visitar i preservar lo possible, i allà li projectaven pel·lícules per ell mateix.
Ostres.
I ell estava allà assegut, sí, estava assegut, segons m'han contat, amb una cadira, amb una taula, i amb un flexo, perquè necessitava... I allà anava prenent notes de lo que estava veient. Després, què feia en Barry, per lo vist? Quan tenia aquestes notes, pujava a la capella, i a la capella hi havia un piano de coa, i ell anava composant. Mm. O sigui, però el que sí que sabem segur és que hi va haver dues pel·lícules que va composar la banda sonora allà. Una va ser Deadfall, Angústia Mortal, una pel·lícula que, a més, està rodada a Mallorca, a Palma i en dret de Mallorca, que varen tenir la sort de poder-la estrenar en el Club Diari de Mallorca l'any 2012, com a primícia, perquè no s'havia estrenat en els cines, perquè era una pel·lícula que la censura d'aquella època, evidentment, no podia... No m'ho vull estendre en la pel·lícula, però hi podria haver el rato. Però la qüestió és que ell va composar, i fins i tot ell ve a Palma l'any 66, ve a posta, perquè ell anava i venia de Londres, però se va establir a la capella durant un mes, i durant aquest mes, en paral·lel que se rodava la pel·lícula, que és una pel·lícula d'en Brian Forbes, que és un director anglès de bastant renom, ell anava composant la música de la pel·lícula. I concretament va composar una peça molt, molt bona, que és un romanç per guitarra i orquestra, que surt a la pel·lícula. A més, surt en John Barry, que fa un cameo.
Ah, sí?
Que surt a la pel·lícula. Sí. I va venir a Mallorca una molt coneguda guitarrista catalana, Renata Tarragó, que també surt a la pel·lícula. També va venir aquí en Dick Flick. En Dick Flick va ser un dels grups, el guitarrista d'aquell grup que en Barry va liderava fa molt d'any, que se deia John Barry Seven, i que és que pràcticament va ajudar en Barry a fer l'arreglo del famós tema 007, que també va venir allà. O sigui, i se van hospedar a la capella, igual que també venien en Brian Forbes i sa dona. Mentre se rodava la pel·lícula, s'estava fent la música de la pel·lícula, que té un tema principal, ni més ni menys, que en Shirley Bassey, que també posa, canta... també va venir aquí un dels lletrista de capçalera d'en Barry, que era en Don Blake, que encara es viu, perquè aquesta història, el problema que tenim és que molts ja no estan en nosaltres. Llavors, cercar fonts... en Big Flick va morir l'any passat, en Shirley Bassey, que també va ser per aquí, i la casa aquesta, ell va estar allà vigilant una mica les obres. Però l'any 74, també és l'octubre, quasi quan faltava poc temps perquè per la mort del dictador Franco, se'n va anar cap a Londres i després se'n va anar cap a Estats Units. Va deixar l'obra inacabada, el projecte va quedar a l'aire i aquesta casa va quedar així. I el que passa és que ell havia donat un podes a una persona de Santa Margalida, que era un empleat de banc, que no va arribar a conèixer, i ell va dedicar a ficar, també tenia coses d'hotels, i anava ficant material allà, i se va anar degradant. Que després, i perdona que ho has contat, me té una part jurídica, aquest senyor, pensant que en Barry s'havia desentès de sa propietat va intentar fer-la sa seva amb les podes que tenia.
Ui.
Llavors va avisar, sí, tot és com un culebró.
Sí.
Sa vida d'en Barry és tan interessant com sa seva obra. I sa seva vida sentimental també, bueno, en podríem parlar. Sí. No, és a part.
L'obrirem un altre dia, sí, però...
Sí, no, sa vida se va casar quatre vegades i va tenir cinc fills. O sigui que, bueno, sa qüestió és que sa Barry se'n va enterar, va posar un plet en aquest senyor, ja no va anar a judici, tot això ho he trobat la sentència, he trobat la sentència en el BOIP d'aquella època, i s'ho va posar en el seu nom, i ho va arribar a escriure en el registre de la propietat en nom de John Barry Pendergast, perquè no havia arribat a escriure la propietat. O sigui que, a la qual era la cadena legal s'havia rompuda, i això se va costar. Tot això, he estat parlant amb els advocats que ho dugueren aquí, i realment és una història increïble. Per tant, recapitulant, que se pugui contar Santa Margalida amb aquesta construcció i amb un centre, un memorial, perquè també nosaltres, l'associació també voldria dir que fa de 9 anys, gener farà 20, cada any projectam una pel·lícula amb música d'en John Barry, li deim Memorial John Barry, perquè nosaltres volem preservar, han fet actes en l'Ajuntament, a l'Auditorium de Santa Margalida, i jo crec que realment seria... No sé què penseu vosaltres, però crec que per Santa Margalida tenir, comptar amb aquest centre d'interpretació, que a més no té cap impacte visual, diguem, dins el poble, perquè està damunt un turó, seria molt positiu a nivell cultural, a nivell turístic, per Santa Margalida, i crec que és una oportunitat que no s'ha de desaprofitar.
I del que he dit, Manel, moltíssimes gràcies, Manel Quadreny, ho heu explicat molt bé, i d'això qualque dia n'haurem de fer una pel·lícula també, un documental, perquè mare de Déu.
Sí, un serial.
Bueno, està pendent, perquè ja li dic, després la vida sentimental d'en Barry era una persona, i ja no ho vull... En Barry era una persona molt disciplinada, això m'ho han contat en gent que ha xerrat directament, que el va conèixer. Era una persona molt disciplinada fent feina, molt disciplinada, s'aixecava molt prest i feia feina tot l'hora de matí fins a l'hora de dinar. Ara, amb dinat, després, tot era temps lliure per divertir-se. O sigui, de la mateixa manera que feia feina, també s'ha divertit. I, bueno, ses juergues, per dir de qualque manera, que feia llançar els seus convidats...
Eren sonades.
Eren legendaris, així de clar. Per lo tant, que li quiten lo bailado en aquest gran compositor universal, perquè també vull dir una cosa, a Mallorca, llevat d'en Chopin, i perdona la comparació, no tenim un compositor que hagi viscut aquí de sa talla d'en Barry o d'en Chopin. Per tant, han d'aprofitar això en positiu per la cultura de Mallorca.
I demanem, molt bé, moltíssimes gràcies avui, aquesta bona notícia que s'ha protegit aquesta casa, que en Barry.
Molt bé.
Gràcies, Manel.
I gràcies per cridar-nos.
No me'n faltaria.
Adéu.
Ja hem conegut més detalls d'aquesta història apassionant de John Barry i Santa Margalida, però ara... Volem comentar un article que mos ha agradat i que explica d'on surten expressions com ara sa més beneit que una espardenya. Cada més beneit, cada més beneit, cada més beneit, cada més beneit és vos, cada més beneit, cada més beneit, cada més beneit, cada més beneit és vos. Si tots sabem que un beneït és una persona un poc curta d'enteniment o que un espardenya és un calçat de sola de canya entrenat, però per què existeixen aquestes expressions que relacionen la beneitura amb les espardenyes? I d'això és el que ha investigat en Pere Carbonell i ho ha publicat el diari Ara Balears aquest cap de setmana. El primer que ha fet explica és mirar les altres excepcions de la paraula espardenya, perquè una espardenya també pot ser un animal de coses allargat que rep el nom d'espardenya de mà, un cogombre de mà o un pardal de moro. Aquest animal, segons Carbonell, té una complexitat biològica tan bàsica que no té ni cervell. I és per això que quan dèiem «em més beneit que una espardenya» ens referim a aquest animaló i no a les sabates. Pere Carbonell, com anem? Benvingut.
Hola, molt bon dia.
Que bona aquesta explicació. Com hi has arribat?
Bé, mira, jo... Vaig començar l'article a partir d'aquesta expressió, però vaig pensar, realment, les espardenyes, aquest calçat, són tan beneits i vaig dir, no, dic, això segur que ha de tenir una altra explicació. Clar, quan vas a cercar en el DIEC o en el Diccionari Català-Valencià-Balear, trobes que efectivament espardenya com a tal té una altra excepció. I aquí és quan coneixem aquest animaló, que és una espardenya de mà, també conegut aquí a Mallorca com a pardal de moro.
Exacte. I de venir...
Una... Sí, jo crec que ha de venir d'això, perquè, vaja, llavors en aquest article també s'investiga tot el tema de les espardenyes i s'explica tota la cultura i la tradició que té en el nostre territori i dius és que jo crec que una espardenya és de tot manco beneita, llevat de beneita. Sí.
I clar, no s'havia escrit mai sobre aquest tema? No s'havia investigat mai aquesta expressió?
Sobre les espardenyes se n'ha perdut molt i és un calçat que uneix, diríem, tots els territoris de parla catalana, és un símbol d'identitat. Ara bé, aquesta expressió com a tal, jo crec que ningú havia anat a gratar encara tan endins com sobre d'on ve això.
Clar, d'on podia venir ser més venir que una espardenya. Només se diu a Balears o a Mallorca o no ho sé. On la trobaran recordat aquesta expressió?
Aquesta expressió està recollida a diferents territoris de parla catalana, vull dir, no és exclusiva de Mallorca ni de les Illes Balears, sinó que també pels principals, per Catalunya també se diu.
Com bé has dit, a l'article expliques un poc la història també de les espardenyes i proposes noves expressions en la paraula espardenya, sí. Aquesta vegada sí, relacionades amb el calçat. Me les podries dir i explicar un poc aquestes expressions noves que proposes?
Sí, i tant. Saps què he proposat jo? Saps què he proposat jo en el final de l'article?
Sí, saps què proposes tu en el final de l'article, que m'ha fet gràcia, això.
Sí, bé, n'he posat una que és tenir més germanes que una espardenya, i en aquesta l'he proposada perquè si anem en el diccionari català-valencià-balear, veiem que hi ha 20 castes d'espardenyes diferents, i segons la seva forma, o segons la tela que s'empra, o segons si estan lligades o no en el turmell i a la cama, hi ha 20 tipus d'espardenyes diferents, fins i tot segons el color de sabata que empran per fermar-les en el turmell. Per tant, tenim espardenya catalana, espardenya embatada, espardenya de Valls, espardenya tarragonina, espardenya de bebè, de capellà, etc. És a dir, tenim de tantes castes que una expressió nova que podríem crear o que es podria formular a partir d'aquí seria tens més germans que una espardenya, més germans en aquest cas germanes. Sí.
Que bo. Sí. Doncs innovant també. Ara bé, mos activem molta atenció.
Hem de fer de noves d'expressions també, és important.
És així.
Sí, de fet, llavors hi ha un altre que és més antic que una espardenya, que aquesta també podria ser una nova locució, una nova frase feta, perquè és que si mos remuntam, les espardenyes té l'origen amb els romans. Sí que és cert que en els territoris de parla catalana, el que seria la corona d'Aragó, ja els primers textos que daten o que ja parlen d'espardenyes els trobam en el segle XIII, vull dir, aquí, en la conquesta del rei en Jaume I, ja varen venir les espardenyes a Mallorca i és un calçat dels més antics que tenim dins la cultura catalana i cristiana, sí.
Mm-hmm. Molt bé, molt bé. Pere, quina investigació. Si se'n pot... no sé si ara, a partir d'aquí, se fa una altra passa per registrar-se. No sé si ho has anunciat a l'Institut d'Estudis Catalans. Com funciona tot això?
És que estem a la locució.
Sí.
No, les locucions són coses molt, molt nostrades i molt arrelades i han de sortir de manera natural i espontània. Jo no som qui per crear locucions, però jo vaig reflexionar després d'aquest article i vaig dir, ostres, dic, però si realment parlem descalçat no hauria de ser més beneit que una espardenya, sinó en podríem crear d'altres després d'haver investigat sobre aquest tema.
Mm-hmm. Pere Carbonell, moltíssimes gràcies. Fins ben aviat.
Gràcies a vosaltres.
Una ferrada.
Moltes gràcies. Una ferrada. Mira, adéu.
Ja coneixeríem, segons en Pere Carbonell, l'origen d'aquesta expressió ser més benet que una espardenya que
vendria a ser sí,
un pardal de moro. Un animaló que no té ni cervell. Per tant, exacte. Ja vos podeu fer una idea.
Que jo no, fa anys que no em veig.
De pardal de moro,
sí,
jo també
jo
fa molt.
Jo de petit em veia i de fet...
És veritat que n'hi ha ben pocs.
No sé si hauria, però fa molt d'any d'això, i jugàvem, perquè, clar, els agafaves i pixaven.
Sí, jo quan era petit també jugava, sí. Lo que ara ja no,
però
no veig tants.
Però ja fa molt que no,
però,
no l'he
perquè
vist.
També fa molt que no veus que ningú no... que sigui més benet que un esportiu.
Que no, oh, que no jugui, diguin la mà.
Va, darrer tema. Volem parlar d'un article que també ha publicat el diari Ara Balears que mos ha fet molta gràcia. Es tracta d'un catàleg de llots secrets per fer l'amor.
Quan festeges, te pot trobar, sobretot quan ets jove, en la situació de no tenir gaire intimitat a casa i haver de trobar alternatives per tenir relacions. És per això que, segons recull l'Ara Balears, existeixen plataformes a internet que recopilen informació sobre llocs secrets on poden anar a fer l'amor. Que ara ja no deuen ser tan secrets com deuen el sumari, perquè ja estan publicats, clar.
Secrets, però segurs?
Bé. Depèn de quin.
Però això és un aplicatiu que ho diu?
És una pàgina web, no sé si... Com ve dit nom?
No.
Amb ubicació, Tidu.
Ja, és un mapa amb diferents ubicacions.
L'art de no trobar-hi ningú, ja.
No crec que sigui molt de fiar, però bé, m'ho ha fet gràcia com enteró. En aquestes plataformes els usuaris poden valorar la intimitat d'aquestes zones, la neteja, la seguretat o la comoditat.
Important.
Clar. Sí.
Tots aquests temes. Fins neteja, tot... seguretat i comoditat.
Sí, importantíssim. Fins i tot la distància que s'ha de caminar per arribar-hi a peu o la quantitat de cotxes que hi caben.
Quin lloc trobam? Miquel.
Hi poden trobar des de platges desertes. Que jo això ja crec que...
Això, desertes...
Aquesta pàgina deu ser bastant antiga, clar, perquè
això...
desertes n'hi ha ben poques ja.
Això en sa nit.
O en sa nit, no, millor, sí. Polígons industrials, aparcaments o banys públics, per exemple, de biblioteca. Que, ja, que jo això, no, ja, això ja no me sembla massa bé, anar a molestar una biblioteca. La gent fins i tot pot deixar comentaris i valoracions de tot color, que ara millor no reproduï. Va, aquest article de l'Ara Balears també han recollit el lloc més habitual segons els usuaris d'aquestes webs. Són unes escales a prop d'Espar de la Mà.
Unes escales a prop d'Espar de la Mà.
Hem de recordar que tot això, la normativa no...
Sí,
no
bé, ho tenc apuntat en el final. Sí. Recordar si gent que tenir relacions sexuals en públic pot ser un delicte d'exhibicionisme. Mm-hmm. Que no, pot tenir conseqüències, que nosaltres no estem animant a ningú.
Són les escales que baixen de la Seu.
Sí.
Un lloc ben amagat.
No pot ser més cèntric.
Els experts, no, d'aquesta pàgina web diuen que és un lloc cèntric però discret, que jo no trobo que sigui discret, però també diuen que és perfecte per passar desapercebut.
Ten vistes.
Sí, bones vistes, segur.
I també te veuen, però bé.
Sí. També hi trobem petits boscos, zones verdes, segons diuen els usuaris, poc transitades i ideals per aventures naturals.
Aventures naturals.
Sí, millor definició impossible. Sí. I segons aquests opinadors, també... han trobat racons creatius, com camins de muntanya apartats o fàbriques abandonades, que la comunitat valora per ser discrets i originals. Jo no me fiaria molt, tampoc, d'anar a una fàbrica abandonada a fer segons quines coses.
Clar.
A fer res.
Sí.
Així és, bé, com dèiem, tot això és una broma, però que existeix...
Sí, existeix, és una broma per nosaltres, però existeix, sí, existeix i jo crec que hi ha gent que hi deu fer quasi tot.
Ja me'n pensava, però que eren punts que la gent hi anava, és a dir, punts exactes.
Sí, són punts exactes, eh?
Clar,
sí,
però,
sí,
per exemple...
El que jo no els he volgut dir perquè ara no s'omplin de gent.
A dir, no sabia si era qualsevol fàbrica...
Ho pot mirar, jo després t'hi diré la pàgina i mires quins hi ha per cap
de pere.
Però clar, tu com...
Tu hi vas i trobes over booking.
Tu hi vas i puntura i tu que saps si t'estan gravant.
Clar.
També és delicte.
Sí, per exemple, el fet que ja estigui anunciat ja no...
Ja no.
Jo tampoc me'n refiga.
Però clar, però si ve qualcú de fora i no coneix el terreny, pentura entrar en aquesta pàgina per informar-se.
A veure, sí.
No ho sé.
Pot saber.
No, però si llavors trobes overbooking, què fas?
Que
continues, has recorregut.
Espera,
que
faig, espera, ja, fan cos.
Fas tu. Fas tu. En aquell llat.
Amb el cotxe, ja està.
No ho sé. Pot passar.
Pot passar, pot passar.
Bé, què he dit?
Pots ara fer una aventura natural? Sí. O industrial?
Fem un tentot.
El teu moment de Tèntol.
El meu moment Tèntol és després de dinar, si puc fer una migdiada. M'encanta.
IB3 Ràdio és diversitat.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. En Chanquete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo.
No, ja m'ha de veure un cas.
Ara, sí, ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Ah, igual que el meu cas. El meu cas també és un humil dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha encantat d'espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Sí, ja ho sabem, que peató és un castellanisme, que n'hem de dir vianant. Però què passa quan han de fer paraules compostes o derivades, com ara zona peatonal? Vianant és un mot molt difícil de flexionar. És inviable dir vianantal, fet que no passa en castellà, que diuen peatonal i peatonalitzar. Quines formes tenim per solucionar aquests casos? Doncs, per exemple, per a peatonal podem dir de vianants. Carrer de vianants, zona de vianants, pas de vianants o pas zebra. Per a peatonalitzar podem dir convertir en zona de vianants, transformar en zona de vianants. I per a peatonalització podem dir conversió en zona de vianants, transformació en zona de vianants, carrer per anar a peu i terme explicat, terme acabat.
Brostejar la I amb Tomeu Canyelles.
A les 4 i 37 minuts continuem en directe a través de ràdio. Això és Tèntol i ara moment de brostejant la història amb el nostre estimat Tomeu Canyelles. Com anem, Tomeu?
Què tal? Com anem?
Bé, i tu?
Ben tornat.
Content de ser aquí. Ara començava a ploure així mateix. I
ah, sí? Vaja.
Sí.
Ara el mòbil m'ho ha anunciat. Diu, no sé si fa llamp, si fa sol. Aquest temps inestable, aquest dia.
A mi m'andrà bé per fer net el cotxe.
Això sí, si no plou fang.
Sí.
No
crec que sigui el cas.
No, aquest dia
fang que no arrossega.
De bon demà. Sí. Però bé, avui no parlant de pluja, tot i que en Tomeu sempre mos donaves bones i aviat en parlarem. Un llibre que tenim aquí...
La setmana que ve en podríem parlar, si vols sembla. Començarem a fer spam, a crear expectació.
En Tomeu ha publicat un llibre sobre la droga a les Balears.
Sí, això està a punt. Està a punt de sortir.
I tenim moltes ganes de parlar-ne. Però avui tenim un altre tema, perquè hem de xerrar d'un dia mundial que se celebra avui. És el Dia Mundial de la Cosidora.
Sí, sí, sí.
Imagina't. Mm. Un rol històricament associat a les dones, a les cosidores, és vera. Una feina que aparentment invisible, però aquestes cosidores i brodadores han tingut una singularitat especial a Mallorca, sobretot, Tomeu.
Sí, sí, és curiosa aquesta reminiscència, com dius, en femení, perquè les dones han estat històricament les encarregades de dur a terme aquesta feina, per una banda poc reconeguda i per l'altra més que necessària. Pensem que tota barriada i tot poble tenia la seva gran aliada, és a dir, aquella persona que des d'un racó de casa seva tenia els encàrrecs de tota mena, no? Des de vestits de núvia, arreglar camies, eixamplar vestits, escurçar-los, etc. No? Parlem d'uns dits màgics que no només tenien la facultat de cosir, sinó també brodar, i que podien fer que una peça de roba adquirís de cop i volta un significat especial. No? Sobre els papers les brodadores, de fet, jo crec que és important destacar-les en el context de Mallorca, perquè van ser responsables de portar una forma d'art que transcendeix la forma i el color per donar lloc a treballs exquisits que són apreciats arreu del món, no? I mostra d'això la creació del Museu del Brodat i el Teixit de Sant Llorenç d'Escardassà, un espai que pren forma a les sales de l'arxiu històric d'aquest poble i que, amb una boníssima feina de comissariat de l'historiadora Lourdes Melis, contribueix a la vindicació pública d'escosir i desbrodar d'aquest patrimoni que crec que és important conèixer.
I tant, i molt important aquestes dones que com se troben a faltar, eh? Perquè sí. Ara... Diu, m'he de fer baixos d'un calçon, s'ha espanyat una cremallera.
No, però voltes intentar cosir alguna cosa a casa, jo faig un desastre. No,
ni mos ho demanis. Bé, jo no m'ho demanis.
Però
de cosir
no,
ni...
No, jo tampoc. No,
ni d'arreglar-les.
Però és veure que aquesta figura de cada vegada...
Sí. I
sobretot són ja dones majors.
Sí. Se va pretendre que cada vegada n'hi ha manco.
I amb aquella habilitat, però aquells dits, els moviments, vull dir, aquella capacitat de passar segulles, fil, allò, sin més inversemblats, una cosa...
Un monument, que els haurien de fer.
Sí, sí.
I no són exactament cosidores o brodadores, però, Tomeu, les filadores apareixen a l'himne de Mallorca.
Sí, certament, perquè, a més, al final, el fil és un element simbòlic de gran potència, perquè té un principi i un final. Hi ha rodets de fil que són llargs i altres que, per desgràcia, són més curts, no? I, de fet, el poeta Joan Alcover, a punt de commemorar centenari la seva mort i de la musicació del seu poema La Balanguera, mans del compositor català Amadeu Vives, es va inspirant la figura de ses moires, no? Una figura mitològica que tenia funció de teixir el futur, o parques, millor dit, no? Bé, de fet, com diu el poema d'en Alcover, no? Teixint sa tela per demà. Tot i que es mot balanguera provengui del galicisme bolanguera, no deixa de ser una clucada d'oïs la tradició de l'antiga Roma i les seves parques, no? I les germanes filadores Cloto, Làquesis i Àtropos, no? Caracteritzades com a dones majors i molt, molt, molt sàvies, no? Cadascuna, a més, amb una funció diferent. La primera filava, la segona preparava el capdell i, finalment, la darrera de les tres tallava el fil de la vida, no? Encara que des del simbolisme no deixa de ser curiós aquest homenatge a la saviesa i la paciència que requerien alguns d'oficis quotidians relacionats amb el món tèstil.
I que sí, l'himne de Mallorca està... extraordinari, sí. Que fins i tot tenen aquestes connotacions...
Completament, no?
Simbòliques.
Si mos aturam a llegir, uau, aquest home... És veure que en Joan Alcover havia passat per moltíssimes tragèdies al llarg de la seva vida, la mort de la dona, dels nins, vull dir, colpit per la dissort, en grans termes, no? I és normal que ell hi vegi aquesta fascinació, no? Cap a la idea de desfils, no? De que se tallen, que se rompen...
I que punt mitològic, també.
Sí, 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 absolutament.
Que interessant.
Tenim un gran himne, la veritat és que sí.
Sí,
ho hem de reconèixer. I jo crec que l'any que ve es veure en els 100 anys de la mort d'en Joan Alcover, ostres, crec que mos permetrà revaloritzar-lo i redescobrir-lo.
I reivindicar, sí, l'himne de Mallorca, la Balanguera. Quines són les primeres evidències històriques, però, Tomeu, d'oficis, com has de cosir, filar o brodar?
Pens que la història ja ens procura un primer marc per entendre necessitats tan humanes i tan bàsiques com s'ha d'anar vestits, ja sigui per tapar la nuesa, vestir d'acord amb una tradició cultural o senzillament protegir-nos de les temperatures baixes. Diferents recerques, és cert, que han demostrat que els humans començàrem a manipular ossos, fustes i fins i tot ivori amb l'objectiu de cosir pells d'animals en tendons o cordatges fets amb fils o fibres vegetals. Una cosa també compartim respecte als nostres ancestres i és l'utilització de la roba per reflectir valors, estils de vida, creences o fins i tot estatus social, no? És per això que l'art de cosir adopta un paper fonamental a la cultura i l'economia d'antigues civilitzacions, especialment si tenim present que els ornaments i els brodats eren un símbol de poder per reis, nobles i sacerdots. Això és perfectament extrapolable al sorgiment de certes teles, com per exemple la seda, que reforçaren la importància de les cosidores i brodadores en les societats estamentals, les que, bé, pràcticament aquest reflex passava per l'habilitat d'aquestes dones. Durant l'edat mitjana, és vera que podien dir que la sofisticació proporcionada per noves eines, com per exemple les tisores de ser, incrementaren la producció i obriren les portes a la gran revolució industrial que arribà temps després, especialment des de 1780, quan es va patentar la màquina de cosir, que es popularitzava, hem de dir, sobretot a partir del segle XIX, però vaja, qui més qui manco a casa recordarà aquelles màquines de cosir que tenien ses predines o ses ties i que, al final, oficiaven aquests miracles diaris, no?
Sí, era... tot i tant, sí. I que aquelles que se mantenen són un tresor.
Sí, eh? És que veus aquestes cases que tenen aquestes Singer, que són sí. guapíssimes, sí. Eh? Ben sí. conservades. Sí.
I si no, se'n conserven ses taules.
Sí, 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 sí també és vera.
Amb bombarès amunt. Sí.
Bombarès amb un vidre, amb un vidre.
Sí, amb un... bé, depèn.
Sí, depèn de...
Sí, mabre, volia dir jo.
Sí, exacte.
Mabre. Exacte. Sí, que ara són taules.
Tomeu, però en un món preocupat per la sostenibilitat, cosir, ara mateix és un acte, diríem, de revolució, no?
Sí, sí, com, mem, ho és com a mínim perquè, mem, un dels elements que ens fa pensar en els canvis d'hàbits en relació a la roba, no?, és precisament això, la capacitat de poder-los arreglar, no? És cert que els tèstils d'antuvi, els que hi havia abans, eren d'una qualitat comparativament major en els que hi ha avui en dia, i això ha permès, d'una banda, la irrupció d'una indústria de roba de segona mà que contribueix a reaprofitar la roba de pares, de predins i repredins, que ja no s'utilitza o que directament es llançava abans en els fens. D'altra banda, és cert que tenia una mica de traç amb els filis guions per fer petites reparacions o fins i tot modificar la roba segons el nostre criteri estètic, no? Customitzar, que en diuen. Les xarxes socials en aquests darrers anys s'han convertit en una font de tutorials a partir de l'intercanvi d'idees i de coneixements que han fet que moltes persones s'ho pensin dues vegades abans de desfer-se segons quin tipus de roba. Això jo crec que contribueix a repensar la forma en la que han vist les cosidores o les brodadores, no? Amb els seus coneixements donen una segona vida a la roba i, per tant, suposen una reducció de l'impacte ambiental de la indústria tèxtil. Bé, jo crec que aquest element tan vigent en relació a l'economia circular fa que la celebració del Dia Mundial de les Cosidores sigui com una efemèdida destacable, no?
I ara que... diu, ai, no, és que em surt més a compte comprar un jersei nou que arreglar-lo. Clar,
sí,
han canviat.
Clar, no
és una mentalitat tan diferent que...
Sí. I lo guapo que era poder arreglar una cosa en les teves pròpies mans.
O
no?
Si te feies una jo no era.
Exacte.
Arreglar o donar una segona vida. Però fer una nova peça de roba. Exacte. D'aquell vestit.
També. I ja no vols dir vestir fets a mida.
Sí. Oh!
Que això ja era
meravella.
I que avui és un luxe.
Avui és un luxe. Sí. Antigament no ho era, perquè era una cosa més habitual, però ara és un luxe total. Avui, dia 14 d'octubre, hem commemorat aquest Dia Mundial de la Cosidora. Tomeu, què és allò que pretén aquesta festa?
I doncs, la veritat és que és difícil trobar el seu origen històric d'aquesta celebració. Avui dia, en tant que el patró de les cosidores i les brodadores, que és Sant Vicenç, això posen algunes fonts, ocupa un altre dia en el santoral cristià. Sabem, però, que és una celebració que té lloc a diversos països i que gràcies a internet s'ha estès i difós al llarg d'aquests darrers anys. No? Sindicats, cosidores particulars, influencers i empreses dedicades a la moda aprofiten per reivindicar i agrair la feina d'aquestes professionals per la seva labor diària en la creació i confecció de peces de roba. Crec que també en darrera instància que ens hauria de permetre valorar el pes de la nostra tradició manufacturera. Anar, per exemple, com deia fa un moment, en el Museu Desbrodat i el Teixit de Sant Llorenç d'Escardassà i prendre consciència que sovint l'autèntica màgia se troba en la feina excepcional que fan milers i milers de persones en el seu dia a dia. No? Aquesta màgia quotidiana.
Exacte, i que era l'abast de tothom i que ara és tan complicat poder canviar una cremallera.
Sí.
Una cosa tan senzilla com aquesta.
No, sí, bueno, fins jo... no fa tant la nostra societat tenia moltes cosidores i les teníem a mà. Predines, ties...
Jo m'ha passat qualcuna vegada de veure-me allà en Segué, en Sofia... Ui,
t'hi has posat, tremola. Però. T'hi has posat.
Sí, però jo no fa mirera.
Jo m'hi he posat arreglar. Per poc.
Jo, per exemple, em fa ràbia tenir calçons foradats i qualcuna vegada ho he intentat a casa, però jo vaig a ma mare i dic, això com se pot solucionar? Perquè no hi ha manera.
Sí, perquè per apedessar...
Sí.
Sí, sí, però bé, és veritat que és una cosa molt lligada a les dones. Ja ho has dit, ma mare, de fet, les padrines, les mares, les escoles les feien estudiar, aprendre de cosir.
Bueno, històricament, durant el franquisme, no? Hi havia aquesta formació tan específica.
Per això també les dones en saben i els homes, no?
No, i aquelles cases on hi havia modistes, mestresses i la gent anava, sobretot les enlotes, anant a aprendre en lloc de socialització.
Anar a corte,
sí, que se feia, se feia en cases particulars i socialitzaven i eren lloc d'empoderament també.
Sí, sí.
I d'avui dia mundial de la cosidora, maldanys a totes les cosidores que hi ha hagut al llarg de la història aquí a les nostres illes. Tomeu, moltes gràcies. Que és la setmana que ve, que durem
noves. Mos veurem en noves notícies.
Gràcies,
Tomeu. A vosaltres.
Ara fem una pausa i tornem tot d'una.
Tres Ràdio és humor.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
Jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, segueix el millor futbol de primera divisió en l'equip d'Esports 3 en Joc. En directe des de l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilla, Reial Mallorca.
Protagonista sobre la gespa, Toni Fuster.
Viu amb nosaltres la prèvia en la secció més divertides.
Escoltant que si se lasanya pot ser vegui o no.
I, i a les dues, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Gol!
IB3 Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Coses, perquè aquest dissabte és la festa de la Beata de Palma, que conjuntament amb la Vall de Mossa, Santa Margalida, seran declarades Patrimoni Cultural Immaterial de Mallorca.
Això pues, ho han de passar els petits i ells ho han de passar a les noves generacions.
Tirar caramels i estar amb els amics.
I d'aquest era l'ambient de la festa altres anys a Palma, i és que, com dèiem, el Consell de Mallorca ha iniciat l'expedient per declarar la festa de la Beata de Vall de Mossa, Santa Margalida i també Palma, i que haurà de ser ratificat pel ple. A Palma, precisament, la festa és aquest dissabte amb la col·locada del carro triomfant. S'espera la participació d'entre 900 i 1.000 persones i també una trentena d'entitats. Santa Catalina Tomàs, un any més, una figura important d'aquesta devoció mallorquina. I a continuació en parlam amb qui, precisament, representarà la beateta Nada Catalina Amengual, de 8 anyets, i son pare, en Felip Amengual.
Exacte, i et saludam. Felip, com estàs? Benvingut.
Hola, bones tardes.
Moltes gràcies. I crec que t'acompanyes la teva filla, Ada,
sí,
Catalina. Com anem?
Bé.
Com estàs?
Bé.
Estàs nerviosa o no?
Sí, un poc molt.
Ja el dissabte, eh? Esperes amb il·lusió aquesta colcada del carro triomfant?
Sí.
Com va ser? Com... Sí. Tu et vas dir, jo vull ser beateta, abans de ton pare i ta mare que te van empènyer també a Saró? Bé,
abans em van
mare. Sí. A ella la vàrem apuntar... Bueno, antes que nascés, ja havíem anat per el convent i tot això, i varen dir que sabien que era nina, menys si la podíem apuntar.
Mm-hmm. Vaja,
i
ja sé que teniu.
Que no.
Però varen dir que no?
Ah? que esperàssim que nascés i després ja l'apuntàveu. Perquè va ser. Quan va néixer, la setmana de néixer, varen de ballar amb ella i res. La varen apuntar, varen dir, ja no escut la nina, i diu, ara és el moment d'apuntar-la.
Fa 8 anys que està apuntada, per tant, fa 8 anys que esperava aquest moment.
Sí,
dissabte. Quin vincle hi teniu amb la festa? Com la viviu?
Bueno, el vincle ve des de molt en fora, perquè tant la dona com jo hem anat en Esquerra de la Beata des de molt petits. Ja sortíem, estàvem a una escola de ball de bot de l'Assumpció, de Son Espanyolet, i fa per lo menos 30 i pico d'any que sortim a la processó.
Clar.
I, clar, ja de veure-lo i veure Escarro i tot això, ja jo sempre pensava, dic, ui, si tenc una nina m'agradaria veure-la ja pujada.
Clar.
I aquí, mira.
I dit i fet.
La sort ha estat triada.
La sort, sí, perquè quan se tria, Felip?
Bueno, no sé, no hi ha sort ni res. Això són les mateixes monges que, pues mira, qui veuen com a més devoció, o elles mateixes ho trien.
Clar, vam veure vosaltres que ja la volíeu apuntar abans de que fos nada.
Sí, vam dir. Veure i res.
Oh,
i com sempre ens han vist que hem anat per allà i tot això, doncs... Pues...
I clar, i que també ja feia 8 anys.
També. Bueno, que... I això que vam tenir Covid per a mi, 2 anys que no va veure bé i tot això.
I Ada Catalina, Catalina és no Santa Catalina Tomàs o no? És cosa familiar.
Bueno, la meva sogra, la predina, ho era. Era Catalina. Mm-hmm. I bueno, per les dues parts també m'agradava bastant el nom i tal.
I la d'Ada és un nom més nou.
Sí. Van posar de primer i després Catalina.
Què te diuen, Ada? Te diuen Ada, te diuen Catalina, te diuen els dos noms?
Pues a vegades me diuen Ada... Els papàs a vegades no diuen Catalina i, pues, jo escric en el paper sempre Ada Catalina.
Clar,
què
fas?
Ada Catalina, i de com anirà de vestida? Ara dissabte, pues, com te vorem?
Duc set sabates negres, ses camises, els calçons, ses faldetes, sa falda, es davantal, es gipó, els maneguins i el rebosillo.
Uau.
Brodant.
Ho sap molt bé, eh?
I en quina hora te començaràs a vestir?
Pues, más o menos, quan t'arribi allà.
Ses monges li deixen una sala perquè se puguin vestir allà, més al convent.
Quan parlant de ses monges, és convent de Santa Magdalena. No, a veure,
sí,
Felip.
Sí.
Sí.
I teniu tradició, hi aneu cada any, quina devoció teniu?
Sí, anam bastant. Ja la meva predina ja era molt devota d'ella i ja anava per allà bastant i res, en seguit.
Què suposa aquesta festa, la festa de la Beata per vosaltres, per la vostra família? No sé si en ton de la festa també organitzau qualque dinar, feia més festa.
Hombre, és un honor poder... que la teva filla sigui el personatge com a més important de Palma, diríem, perquè podria ser que sí.
Sí, aquest dia d'Irbala, aquest dia, nada, Catalina serà la més important de ciutat, sense dubte.
Va dins aquella galera imperial de 1700, acompanyada de 20 angelets, tiraran molt de caramelos i res.
Clar, serà un moment molt emocionant, Ada Catalina. Podràs dormir, llavors?
Sí.
Dormiràs a pla?
L'important és que dormis primer el dia d'abans.
Abans. Llavors dormirà a raó, segur.
Sí.
I què te diuen a l'escola, Ada Catalina? A quina escola vas?
El Saracco, de Palma.
I què te diuen les teves amigues, els teus amics?
Pues, normalment me diuen Ada.
Ah, però no, perquè que te diuen que serà, sí, la Beata.
Pues, que li ha agradat molt. Li ha agradat molt que jo sigui la Beata.
Te vendran a veure, supòs.
Sí, más o menos tots.
És veritat? Sí. Ja t'ho han dit.
Más, o sea, no tothom, però els nens que puguin, m'imagino que vendran.
Clar.
Estan convidats. Estan convidats.
Clar, heu convidat a tots els amics.
Cadascú ja després farà el que trobi, o el que pugui.
Que bé. Quina il·lusió. I pujaràs damunt d'aquell carro. Què t'han dit? Car de riure, car d'estar sèria, car de saludar, car de fer?
De riure i saludar, més o menys.
Clar, te faran moltes fotos.
Cremel·les.
Ah, uap. Has de repartir cremel·les, també, oh?
Sí, crec que hi ha cames quasi 100 quilos de cremel·les per tirar. Super...
100 quilos?
Sí.
Genial.
I els Angelet les coneixes?
O sea, alguns sí, perquè les han criat el papà i jo, però alguns altres no, perquè les han criat els nostres.
Clar, no les coneixeu tots, però bé.
Un parell que són nou del grup d'ella, diria, sí. I un altre de la part de les monges, diria. Però... Ella ja fa 3 anys que han anat, ella i el germà, ja fa 3 anys que han anat d'Angelet en el carro, també.
Ah, clar. Bé, i ja han fet amics. Tenen
sí,
grup d'amics.
Hi ha qualcun que se repeteixen.
Que bé. Clar. I de Felip, enhorabona per la teva filla, complir aquest somni, i ara de Catalina Mangual, ho faràs superbé, estan molt orgullosos de tu, enhorabona.
Gràcies.
I te vendrem a veure, i si no, te venen per diari. I per la tele.
Gràcies.
No, bueno. Gràcies. Ella no està nerviosa, està feliç, eh que sí, Felip?
Sí, riu.
Que bé. I de tot això, aquest dissabte, a Palma, a quina hora surt el carro?
Comença a les 6:30.
6:30.
I fa de valla del carrer, de la plaça de l'hospital, diríem, de la Misericòrdia de dalt, de valla a la Costa de la Sang, la Rambla, per davant del principal, carrer Unió, fa saturada la pedra del mercat, després fa Joan Carles I, Jaume III,
no tenim més temps, però seguirem. Moltes gràcies, enhorabona.
Gràcies.
Enhorabona.